Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir, Xavier Trias, el món a RAC1. Avui, Jaume Collboni, el món a RAC1. Trias en aquest estudi, dolgut, emprenyat i fins a cert punt cru. No és independentista, es va amagar darrere unes sigles que no eren les del seu partit, però el PP ha dit que no, perquè és separatista. Els comuns que tampoc, perquè és el del 3%. A mi de Xavier Trias, el més sorprenent és que ningú no li ha demanat disculpes pel compte corrent fals de Suïssa que li va costar l'alcaldia fa 8 anys. De fet, un dels responsables de les clavegueres, el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en les èpoques de Mariano Rajoy, ahir feia un article a La Razón on aplaudia que Xavier Trias hagués estat apartat de l'alcaldia de Barcelona. Quan li vam llegir a Xavier Trias, la seva resposta va ser aquesta.
És que el senyor Jorge Fernández Díaz és un poca vergonya, és una persona que hauria d'estar a la presó. El senyor Jorge Fernández Díaz hauria d'estar a la presó. Hauria d'estar a la presó. No hi està, perquè en aquest país hi ha un contuberni que evita aquestes coses. I jo em creia que jo, amb la meva actitud i amb la meva manera de plantejar-me, doncs aconseguiria que tot fos més tranquil. No aconseguiran que jo em torni extremista, però me'n dóna ganes,
Li van rebentar unes eleccions, li van empastifar el cognom, però és separatista sense ser-ho. És ben bé que això de ser polític al segle XXI té molt mèrit i el pas que anem a Catalunya no ho voldrà ser ningú. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts, dimarts 20 de juny del 2023.
I avui tornarà a ser un dia de calor i xafogor marcada a la costa. El cel continuarà enterbolit o mig ennuvolat i s'escaparan alguns ruixats acompanyats de fang a Ponent i al Pirineu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, les vies al voltant del nus de la Trinitat continuen molt congestionades per l'avaria a Montcada i Reixac a la C-58 en sentit nord, tot i que ja s'ha reobert el carril tallat. A la Ronda de Dalt també es talla part de la via per una altra avaria a l'altura de Roquetes cap al sud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, passarà aquest matí pel món a RAC1. Ho farà a partir de les 9, menys de 72 hores després de ser investit en un gir de guió d'última hora. Li preguntarem com es va coure el pacte a tres bandes que va servir per fer-lo alcalde contra pronòstic, quin paper hi van jugar les direccions estatals del PP, del PSOE i de Sumar, si va ser realment un acord gestat exclusivament a Barcelona, però també, òbviament, és l'alcalde de Barcelona, anirem més allà i parlem amb ell del model de ciutat, de les superilles, del trànsit, de la Ronda de Dalt, del carril bici de la Via Augusta, dels patinets, dels radars de seguretat, de neteja, de les escoles bressol, del turisme, de la moratòria hotelera, d'habitatge, de l'aeroport, dels taxis, de l'arribada, dels cotxes de fora de Barcelona cap a Barcelona, dels festivals, dels congressos o del Barça-Montjuïc, entre una llarga llista de temes que reposa sobre la taula de l'alcalde de Barcelona. Tot plegat en un context polític encara enrarit per com va transcórrer el ple d'investidura de dissabte. I en parlava també aquí al món a RAC1 el gran perjudicat per aquesta operació Tres Bandes, que és Xavier Trias. Fins al migdia, el que estava cantat que seria l'alcalde de Barcelona. Ara s'ha quedat amb l'alcaldable, que acusava ahir en aquest estudi de mentider, Jaume Collboni.
Algú es pot creure algú que digui el senyor Collboni? Perquè dit de tot i tot el que diu són mentides. No diu ni una cosa que hagi complert. A mi el senyor Collboni no m'ensarronarà mai més. Serien els meus i els dic, no us el cregueu. Us clavarà un punyal per l'esquena. Té una manera d'entendre la política que és aquesta.
Un retrés que Xavier Trias etzibava perquè Jaume Collboni no el va avisar que estava cuinant un pacte amb el PP i amb els comuns per desplaçar-lo de l'alcaldia. Segons el candidat de Junts, Collboni s'havia compromès a comunicar-li qualsevol moviment que fes per intentar apartar-lo, però a l'hora de la veritat no el va trucar ningú. D'aquí el seu anuig el dissabte i el famós que us bombin. De fet, avui llegim el forat del pany de La Vanguardia que els fills de Xavier Trias van anar a sopar amb son pare el dissabte a la nit i es van presentar a l'àpat amb unes samarretes que duen impreses aquesta frase. Trias també recrimina Collboni el que deia abans de les eleccions en plena campanya electoral. Aleshores, Collboni es comprometia a deixar governar la llista més votada. Ho assegurava, per exemple, en aquesta entrevista a La Vanguardia amb l'Enric Sierra.
I si no guanyes, te'n vas a l'oposició. Aquestes són les regles del joc.
Però si no guanyes, hi ha alguna
senyora si no guanyes,
que no va guanyar i va ser alcaldessa.
Si no guanyes, les regles del joc et diuen que te'n vas a l'oposició.
I a tot això, Trias tira de maroteca per recriminar l'accés de Collboni a l'alcaldia. Però, en canvi, la jugada sí que està beneïda per Manuel Valls, que fa 4 anys va participar en un moviment similar per investir Ada Colau i desplaçar el guanyador de les eleccions, el republicà Ernest Maragall. L'exprimer ministre francès i antic regidor de Barcelona pel canvi ha celebrat aquesta nit a través del nou C de RAC1 que l'acord entre el PSC, el PP i els comuns hagi servit per frenar l'aliança independentista de Trias i Maragall, que Manuel Valls veia com tota una provocació. Segons ells, si Trias se l'hagués estalviat, avui potser seria l'alcalde. Informa Joan Torres.
Segons Manuel Valls, l'acord de Trias amb Esquerra va provocar una lògica reacció dels comuns i el PP a favor de Collboni en el darrer moment. Ho deia el 9C.
Frena el que era, jo crec, una forma de provocació, un acord entre Junts i Esquerra anunciat poc temps abans del plenari de dissabte. Crec que és una lliçó política per Barcelona i crec que necessita que els grans partits constitucionalistes siguin capaços d'entendre's. Per això he valorat el gest del Partit Popular.
I és que, segons l'exprimer ministre francès, amb l'acord amb Maragall, Trias va tornar a situar al capdavant l'eix nacional.
D'això ja no se'n parlava tant, més aviat els temes de ciutat. És ell que ha fet aquest error i que ha provocat també aquesta reacció. Ha donat molts arguments en el Partit Popular i els comuns.
Valls assegura que es va assabentar de l'operació de darrera hora a Barcelona per la televisió. Pel que fa a les eleccions espanyoles del 23J, el també exregidor barceloní aposta per un pacte entre el PSOE i el PP que deixi fora el que qualifica d'extrems, en referència a Podem i Vox.
Ara bé, com recordàvem al davantal, Manuel Valls també va carregar contra les maniobres de les clavegueres de l'Estat per perjudicar Xavier Trias abans de les eleccions del 2015. Llavors, la policia patriòtica de Jorge Fernández Díaz va difondre informacions falses sobre uns suposats comptes a Suïssa de l'aleshores alcalde de Barcelona que acabaria perdent les eleccions. Aquesta nit, al 9C de RAC1, l'exprimer ministre francès condemnava aquesta manera de fer i empatitzava amb Xavier Trias.
No es pot permetre això en una democràcia. Jo entenc, per exemple, el dolor que va ressentir, i ho va dir molt clarament, era un moment més emocionant, no?, del seu discurs del Xavier Trias. La política ha de ser neta, transparent.
Però malgrat les bones paraules de Manuel Valls, a Junts interpreten el joc brut de les clavegueres de l'Estat del 2015, les maniobres de Valls contra Maragall el 2019 i la investidura contra pronòstic de Jaume Collboni aquest dissabte com a part d'una mateixa operació d'Estat per barrar el pas a l'independentisme. Ho defensava, per exemple, aquest vespre el 324, el número 3 de la llista de Junts al Congrés, Eduard Pujol.
Aquesta decisió, absolutament, que no es pot entendre sota cap concepte que no sigui l'antirroja que rota del Fernández Díaz avui a La Razón, i de Manel Valls, o Manuel Valls, celebrant la seva gran criatura de fa 4 anys quan l'extrema dreta va fer alcaldessa a la senyora Colau i no es va posar vermell.
A Junts lamenten que Ada Colau s'hagi vingut a fer possible el moviment d'aquest dissabte. Avui, a l'entrevista al Món RAC1, Xavier Trias explicava que si els comuns s'hi han sumat és perquè Collboni s'ha compromès a mantenir bona part dels seus alts càrrecs a l'Ajuntament.
Ella el que ha aconseguit és una cosa important, i és que els seus continuïn guanyant-se la vida.
Allò que diuen de no perdre la paga?
Bueno, jo crec que és evident. La primera decisió del senyor Collboni per tenir-los contents és, escolta'm, quedeu-vos tots en el vostre lloc. És un cas com un cabàs. Fa 4 dies deia que funcionaven fatal. Pues ara ja no. Ara ja anem a fer la sopa boba. L'únic que hem canviat és qui va davant.
En canvi, des dels comuns, el número 2 de la candidatura, Jordi Martí, ho va negar. En una entrevista també i aquí al Món RAC1 defensava que si van votar Jaume Collboni és per impedir que Trias i l'antiga Convergència del 3% tornin a l'Ajuntament, i enviava aquest dard a l'esquerra d'Ernest Maragall.
Que el maragallisme es vegi amb un pacte amb el que ha significat la convergència històrica, que és el que encarna Xavier Trias, és un acord que fa mal, que esvaeix qualsevol possibilitat d'un govern d'esquerres a la ciutat. Davant de la disjuntiva que ja no en queda altra perquè estem en l'últim minut
I això és el que provoca una reunió última dissabte al matí, els comuns canviem l'oposició i jo m'he de menjar unes paraules que vaig dir.
Per cert, Martí també va desmentir que haguessin rebut cap pressió des de Madrid i va assegurar que Yolanda Díaz ho havia sabut a posteriori perquè la decisió es va cuinar a Barcelona. Un altre dels grans dubtes que plana sobre el nou govern municipal de Jaume Collboni és com s'ho farà per governar amb només 10 regidors. L'acord per aconseguir els vots del PP impedeix, almenys en teoria, que pugui incorporar els comuns al seu executiu, però Daniel Cirera admet aquest matí en una entrevista al periòdico que no té cap garantia que el PSC no trenqui l'acord a què van arribar i acabi fent entrar els comuns al govern municipal. De fet, les últimes hores Jaume Collboni no descartava fer-ho més endavant. Ara bé, el Popular diu que no té cap motiu per creure que l'alcalde de Barcelona trencarà la seva paraula i fins i tot s'ofereix com a soci de govern per impedir-ho. Diu que ell estaria disposat a governar amb Collboni, tot i que admet que, de moment, no hi ha hagut cap conversa en aquest sentit. A l'entrevista, Dani Cirera també ha tornat a negar que el pacte per fer alcalde Collboni es gestés a Madrid. Ara bé, precisament des de la capital d'Espanya, Alberto Núñez Feijóo assegura que és el Gènova qui va propiciar la negociació. Ell se'n vantava i deia que això demostra que el PP comença a ser decisiu a Catalunya. Per cert, no parla de Collboni com a alcalde de Barcelona, sinó de tot Catalunya.
Lo primero y fundamental es darnos cuenta de la responsabilidad que ya empezamos a tener en Cataluña, y es que el alcalde de Cataluña había muchas posibilidades que tuviese que tener el visto bueno del Partido Popular. Eso es bueno para Cataluña.
Cataluña hacen cosas, que deia Mariano Rajoy, i tenim de tot. I Pedro Sánchez li retreu des d'Onda Cero que ara el PP s'erigeixi en partit d'estat, quan el PSOE ha actuat de manera similar a Pamplona, on ha pactat amb UPN per evitar un govern de Bildu. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Enric Sierra.
El pacte que ha permès l'elecció del nou alcalde de Barcelona mostra el poc valor de la paraula d'alguns polítics, que eixampla la bretxa entre ciutadania i política i pot explicar resultats electorals considerats estranys. No obstant, el pacte de Barcelona és plenament legítim i toca analitzar què pot passar en el futur. Collboni és l'alcalde amb la minoria més absoluta de la història democràtica de la ciutat i l'obliga a buscar suports per evitar una legislatura feble. La seva primera opció és obrir la porta als seus exsocis de Barcelona en Comú, amb qui ha governat els darrers anys. Tot i les crítiques dures que Collboni va fer a Ada Colau, ara es veu governant amb ella, però aplicant el seu programa com van fer els comuns amb ell quan tenien posicions invertides. L'alcalde discrepa de Colau en molts temes econòmics, com ara l'ampliació de l'aeroport, i també urbanístics, com les Superilles. En aquest sentit, Collboni està més a prop de Trias. La pregunta és si, un cop passat el dol d'uns i altres, qui donarà el pas per ampliar el govern de Barcelona? Comuns o exconvergents? Aquesta és la qüestió.
Mentrestant, tot i la maniobra que dissabte el va apartar de l'alcaldia, Xavier Trias avala que Junts reediti el pacte de govern amb el PSC a la Diputació de Barcelona. L'alcaldable de Junts ho reiterava també a l'entrevista d'ahir, on va explicar que no tot va de partits, sinó també de persones. En aquest sentit, diu que l'actitud de Núria Marín és molt diferent, per exemple, a la de Collboni.
Soc una persona que jo sempre dic que, per exemple, jo crec en la Núria Marín i jo crec en el senyor Belmont a nivell de l'àrea metropolitana. Són dues persones que no m'han agradat mai.
Això
és una negociació més complicada, perquè hi ha els partits darrere, però jo dic, les persones són molt importants. Però vull dir, jo, la senyora Núria Marín, pues a mi em genera confiança.
El cas, però, és que no tothom dins de Junts té tan clara aquesta posició. Nació Digital explica avui que hi ha una divisió dins del partit sobre què cal fer amb la Diputació de Barcelona. Alguns dirigents pensen com Xavier Trias i aposten per reeditar el pacte amb el PSC, en canvi també per poder, en part també per poder retenir quota de poder. I és que després dels pactes postelectorals i haver marxat del govern de la Generalitat, les institucions més grans que conserva Junts són la Diputació de Girona i els ajuntaments de Vic i de Sant Cugat. Ara bé, altres veus dins del partit admeten que si bé el pacte estava encarrilat la setmana passada, el moviment de Jaume Collboni els fa molt més difícil i hi ha sectors dins de Junts que no volen ni sentir parlar de pactes amb el PSC quan falta tan poc per les eleccions espanyoles. Cal tenir en compte, més, que la Diputació de Barcelona es constituirà enmig de la campanya electoral. En qualsevol cas, els socialistes confien que sí que es pugui repetir aquest pacte amb Junts per governar plegats a la Diputació més gran. La portaveu socialista, Elia Tortolero, assegura que n'estan parlant molt discretament.
Nosaltres estem tenint converses i, per tant, entenguin que quan tinguem lligat doncs donarem més explicacions, però reitero que estem molt convençuts i valorem molt positivament el pacte de l'anterior legislatura.
En canvi, Oriol Junqueras no vol ni asseure's a parlar amb els socialistes per pactar la Diputació de Barcelona.
no votarem una presidència del Partit Socialista. No hi haurà una presidència de la Diputació de Barcelona amb vots d'Esquerra Republicana, com no hi va ser el 2019. En la Diputació de Barcelona podria repetir-se la mateixa majoria que s'ha donat a l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, una vegada més, un pacte d'Estat, un pacte dels partits polítics que estan al servei dels interessos de l'Estat i en contra de la democràcia.
Això tot i que les últimes setmanes els republicans han pactat amb el PSC a les diputacions de Lleida i de Tarragona. Sigui com que sigui, els socialistes catalans és el primer partit a la Diputació de Barcelona i suma majoria tant amb Junts com amb Esquerra. Per arrebessar-li la presidència als socialistes, Junts i Esquerra haurien de pactar amb els comuns, cosa que sembla bastant poc probable. O bé, amb tot per Terrassa. Si arribessin a un acord amb el partit de Jordi Ballart, els socialistes només podrien endur-se la Diputació si repetissin el mateix pacte que ha portat Jaume Collboni a l'Ajuntament, és a dir, si tornessin a pactar el PSC, el PP i els comuns. Per cert, que Esquerra Republicana s'estaria plantejant trencar l'acord que té amb Junts al Consell Comarcal del Ripollès després que Junts no s'afegís al pacte per fer el cordó sanitari a l'extrema dreta de Sílvia Orriols, a qui finalment van nomenar alcaldessa de Ripoll. Segons explica el Nació, els republicans ja tenen avançat un acord amb el PSC i amb la CUP. Aquest matí, bona part dels diaris de Catalunya subratllen que Xavier Trias hagi estès la mà al PSC per arribar a un acord a la Diputació de Barcelona, malgrat els retrets a Jaume Collboni. En canvi, des de Madrid, acusen el candidat de Junts de no saber perdre. Informen Alfonso.
A La Vanguardia, Jordi Juan elogia Trias per haver-se mostrat favorable a l'acord i creu que és més intel·ligent la seva serenitat que radicalitzar l'independentisme arran del que ha passat a Barcelona i conclou: faria bé la direcció de Junts d'escoltar-lo. Lara diu que Trias ha fet gala del seu tarannà dialogant, avalant la revisió del pacte amb el PSC a la Diputació, i recorda que en democràcia els acords són necessaris. José Antic, el Nacional, recorda que en 48 hores Trias ha passat de perdre l'alcaldia i acusar Collboni de deshonest a allargar la mà al pacte, i alerta Junts que no podrà escapar-se d'aquest debat. Pilar Rahola, el periòdico, qualifica Trias d'home de consens i lamenta: si Espanya no pot tolerar un home com ell, és que no hi ha opció per ningú. En canvi, a Madrid, els diaris critiquen Trias i l'acusen de no saber perdre esportivament a Barcelona. Carmen Domingo, a El País, escriu que sembla que la democràcia l'indigna i que hauria d'assumir que els pactes a l'Ajuntament formen part del joc. I Sabino Méndez, a La Razón, creu que el seu grotesc ridícul serà etern i que el nacionalisme necessita cares noves.
Després de Xavier Trias, avui al Món RAC1, el flamant alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Mentrestant, la resta de l'Estat, PP i Vox continuen tancant pactes, ajuntaments i governs autonòmics, l'últim el de les Illes Balears, on les dues formacions han arribat a un preacord que dona al partit de l'extrema dreta la presidència del Parlament de les Illes. A més, els populars es comprometen a complir unes línies de govern, ja sigui amb Vox dins o fora de l'executiu, només a canvi dels vots per la investidura. El pacte va en la línia del que PP i Vox ja van signar al País Valencià i en dos eixos fonamentals, el català i la violència masclista. D'una banda, el text assenyala clarament que els pares podran triar la primera llengua d'ensenyament dels fills i assegura que es posarà fi a qualsevol imposició lingüística, en clara al·lusió al català. A banda, perdó, el text evita parlar de violència de gènere. S'hi refereixen com a violència intrafamiliar, igual que l'acord de València, i asseguren que es demanaran responsabilitats als qui hagin provocat la sortida de violadors en llibertat per la llei del només si és si. El ple de Constitució del Parlament es farà aquest dimarts. Amb aquest preacord, tot fa pensar que les dues formacions tancaran aviat un pacte definitiu a les Illes. En canvi, on no es veu tan clar que prosperi l'acord és Extremadura. El Parlament s'ha de constituir avui mateix i, tot i que el PSOE hi va guanyar les eleccions, les dretes sumen. Ara bé, de moment no s'han posat d'acord. Ahir la ultradreta va rebutjar l'última proposta del PP que els oferia la presidència del Parlament. Diuen que volen conselleries al futur govern, però el PP vol manar en solitari. Tot dependrà de la negociació d'aquest matí. I ahir al vespre, Vox va fer una altra jugada, en aquest cas a Cantàbria, on el PP ja ha tancat un pacte amb el partit regionalista de Miguel Ángel Revilla. L'extrema dreta va arribar a un acord amb el PP, malgrat que ja té els vots d'investidura garantits. A hores d'ara, el PP i Vox ja han tancat desenes de pactes després del 28 de maig. Són 140 pactes només en ajuntaments. Tot i això, Alberto Núñez Feijóo ho minimitza fins al punt d'arribar a dir això.
El Partido Socialista no nos ha dado ni un solo ayuntamiento, aunque hubiésemos ganado. No sé si hay alguna anécdota por ahí, como los pactos del PP y de Vox, que sí hay 4 o 5 ayuntamientos en España. Lo digo para los que quieran coleccionar información precisa.
Els 5 pactes de què parla són els que hi ha en capitals de província, però si parlem d'ajuntaments, n'ha fet 135 més en altres municipis. En qualsevol cas, Núñez Feijóo defensa aquests acords i diu que Vox té ara l'oportunitat de demostrar com governa. Ho deia aquesta nit a la SER.
El populismo del independentismo, el populismo de Podemos o de Sumar, que es la nueva marca de Podemos, Me parece que es un populismo absolutamente claro y contundente. De Vox todavía no lo sabemos, porque todavía no ha gobernado. Vamos a ver lo que ocurre.
També assegura que no en deixaran passar ni una amb la violència contra les dones, encara que sembli una obvietat. Núñez Feijó ha dit que és indiscutible que existeix la violència masclista.
La violència machista. Digamos lo que digamos. Cualquier político existe porque hay asesinatos que está probado, que son sentencias firmes como consecuencia de violencia de género y de violencia machista. Y no hay un solo texto, ni una sola línea en los acuerdos que pueda firmar el PP y Vox que lo niegue.
Això tot i que, com dèiem, ha tancat diversos acords amb l'ultradreta en què es parla de violència intrafamiliar. On sí que Vox parla de violència contra les dones és en un document de 12 punts que han elaborat i que ha servit de base per negociar amb el PP. Ho explica el País, en concret el partit de l'Escal, demana donar tota l'assistència i ajuda possible a les dones víctimes de violència. En la resta de punts del document, Vox demana exigir responsabilitats, sense concretar quines, als defensors de la llei del només sí és sí. En aquest sentit, també demana identificar els agressors sexuals que han sortit abans d'hora de la presó gràcies a la llei. A més a més, reclama revisar la llei del menor i rebaixar l'edat penal sense especificar fins a quan per poder detenir els menors de 14 anys que cometin delictes sexuals. A tot això, Núñez Feijóo ha llançat una proposta amb trampa a Pedro Sánchez. Diu que si a les eleccions del 23 de juliol el PSOE és la força més votada, el PP s'abstindrà perquè no hagi de pactar amb Sumar ni amb l'independentisme. Però, si guanya el PP, demana que els socialistes els facilitin l'investidura per no haver de pactar amb Vox.
Si a usted le preocupa que Vox esté en el gobierno de España, si gana el PP, facilite su investidura. Si no gana el PP facilitará la suya para que no dependa del voto independentista y del voto populista. Estas son las reglas, creo que son reglas claras.
Una proposta que, evidentment, té trampa, perquè la gran majoria d'enquestes donen com a guanyador el PP. Pedro Sánchez creu que Feijóo s'està convertint en algú més perillós que Santiago Abascal perquè el PP n'està assumint tot el discurs. Ho diu a Onda Cero.
Más peligroso que Vox es ver a un Partido Popular que asume y asimila las tesis de Vox. Y lo está haciendo. Lo está haciendo en el ámbito de la negación de la violencia de género.
A tot això, Sumar ja té llistes electorals. Unes llistes que confirmen l'exclusió total d'Irene Montero, però que en canvi es tanquen amb noms simbòlics. És el cas d'Ada Colau i de Jaume Asens, que apareixen al final de la llista de Barcelona. Sumar va presentar les candidatures a les juntes electorals gairebé fregant el pal a la ratlla de les 10 de la nit, dues hores abans que acabés el termini. Des de Madrid informa Jordi Armentera. Jordi.
Sí, Irene Montero no apareix a la llista ni en posicions de tancament, posicions que els partits aprofiten per treure pit del talent que volen vendre. L'exemple és Barcelona, amb Ada Colau tancant la llista, Jaume Asens és penúltim i el ministre d'Universitat, Joan Subirats, va just per sobre. Pablo Echenique tampoc apareix a les llistes. És l'altre alt dirigent de Podem que va denunciar que Yolanda Díaz el vetava. Ione Belarra, com es va pactar, serà la 5 per Madrid, llista que encapçala la mateixa Díaz. Les posicions 2 a 4 per Més Madrid, inclòs Íñigo Errejón. Díaz també recupera l'exdiputat canari Alberto Rodríguez, encapçala la llista per Tenerife. És el diputat inhabilitat aquesta legislatura i que ara participarà en un reality show. Es va presentar a les municipals amb un resultat molt discret.
A banda, Reis Maragall serà el número 2 d'Esquerra al Senat, a la candidatura per Barcelona, que encapçala el catedràtic Joan Caral. Els republicans han demanat al líder del partit a la ciutat que faci el pas per canalitzar la indignació que creuen que ha provocat la carambola que ha fet l'alcalde Collboni.
Em presento per respondre al pacte d'estat contra Barcelona, per proposar a la ciutadania de Barcelona que passi del veto al vot. Per tant, hem de donar-li la veu en aquest esturament, aquesta indignació. I per això vull contribuir a que Esquerra lideri la resposta que es mereixen els que van decidir i organitzar l'espectacle indigne al que vam assistir.
Maragall assegura que encara que entri de senador continuarà liderant el grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. I a les últimes hores també hem sabut que l'exdiputada del PP i de Ciutadans, Carina Mejías, anirà de número 2 a Barcelona per Vox. Mejías fa menys d'un any va negar que tingués intenció de tornar a la política, però ara ha canviat d'opinió. De tot plegat, escoltem el comentari que signen dues col·laboradores del món RQ. El primer, la periodista del periòdico Sara González.
Tancada la investidura a ritme de thriller de Barcelona, el proper episodi polític digne de Netflix s'estrena al juliol amb banyador i xancletes, amb el lema «Si tu no hi vas, ells tornen». Un eslògan tan vanagloriat com rebregat durant 15 anys que mostra símptomes d'esgotament. Perquè mentre hi anàvem, resulta que no només no han marxat, sinó que són més virulents, més desinhibits i més aplaudits. I per això ens diran que hi anem, que hi tornem en l'única època de l'any on tothom pensa en tocar el dos. Per desactivar l'extrema dreta cal desmuntar el guió que l'alimenta. Allò de demanar el vot com a mal menor favor és un argument que s'esgota. Els partits tenen ja tancat el seu elenc d'actors principals i secundaris. Entre fitxatges mediàtics, canvis de jaqueta, recol·locacions de darrera hora i punyalades, tots busquen la fórmula per desactivar la desafecció. A nivell estatal, es premen la polarització dreta-esquerra i l'independentisme reactivant l'eix Catalunya-Estat. Ull en no caure en la tragicomèdia, perquè el gran risc és que aquesta pel·lícula de por acabi en drama col·lectiu.
I el segon el posa la periodista Sílvia Cànovas.
Si a Catalunya espanta la irrupció de Vox a les seves institucions, a l'Estat espanyol sembla que no. No els altera l'opció d'un govern d'extrema dreta amb el Partit Popular. Això sembla, pel que diuen les enquestes, que els fa costar una perillosa majoria absoluta. Espanya motiva més desfer-se de Pedro Sánchez i de la seva aliança amb un Podemos contraproduent. S'acosta la campanya del 23J i una altra vegada Catalunya és el pacte amb el diable que cal evitar. Avui la principal força a Catalunya és el Partit Socialista, però compta que amb la seva ambició han despertat la bèstia. La jugada a l'Ajuntament de Barcelona podria ser un error estratègic davant uns comicis on Sánchez ha de mantenir el seu bastió català. L'egocentrisme de Jaume Collboni li pot passar factura. Si Junts i Esquerra són capaços de mantenir el tancament de files que han mostrat entorn Trias i Maragall, la cosa pot canviar. Un escenari d'enemistat com el de les eleccions municipals farà créixer més l'abstenció. I no, no serà culpa de la gent que es queda a casa, esgotada de tanta hipocresia.
I un apunt més relacionat d'alguna manera amb les eleccions. José Luis Martínez Almeida diu que Madrid tindrà una mascletà. L'alcalde va anar a les Falles i es va comprometre amb la candidata del PP, Maria José Català, ara alcaldessa de València, a portar el soroll de la pólvora fins a la capital d'Espanya.
Vamos a cumplir ese compromiso y que, por tanto, daríamos una mascleta en Madrid. Yo creo que es una buena forma de también unir y estrechar relaciones entre Madrid y entre Valencia, traer uno de los eventos más significados, sin lugar a dudas, que tiene la ciudad de Valencia. Madrid es la capital de España. Nosotros estamos abiertos a todo el conjunto del territorio nacional. Recibimos infinidad de actividades de otros lugares.
Martínez Almeida ho ha confirmat després de la primera reunió de la Junta de Govern Municipal madrileña. Més enllà de les eleccions, el govern vol aprovar a abordar la crisi generada per les votacions... Més enllà de les eleccions, el govern vol abordar la crisi generada per les violacions grupals a Badalona i ha demanat una reunió urgent amb l'alcalde Xavier García Albiol. Segons explica el periòdico, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, li ha enviat una carta per reclamar una trobada el més aviat possible per parlar de la situació que es viu al barri de Sant Roc. Recordem que els Mossos investiguen 8 violacions grupals, 3 de les quals al centre comercial Màgic. En aquesta trobada, el conseller Campuzano vol parlar d'aquesta qüestió i de la desatenció que hi ha a Sant Roc. El Consorci Badalona Sud havia de posar en marxa polítiques d'integració per transformar aquesta zona, però l'Ajuntament va ordenar desmantellar-lo perquè no estava donant els fruits esperats. A la carta, Campuzano diu a García Albiol que li vol explicar en primera persona el conveni en què està treballant el seu departament amb el que fins ara era el govern municipal de Badalona. Es tracta d'un pla pilot del projecte anomenat Bloc al Bloc per fomentar el treball comunitari entre els joves i veïns del barri. L'objectiu és organitzar la comunitat, millorar-ne la convivència i detectar els casos en què cal atenció social. El pla ha funcionat en altres ciutats com ara l'Hospitalet del Llobregat. Més coses. L'acusat de matar a la seva dona Porqueres, al Pla de l'Estany, accepta 20 anys de condemna, tal com demanaven la fiscalia, l'acusació particular i la defensa. Durant el torn d'última paraula al judici, l'home va assegurar que eren molt feliços com a parella i que no va intentar apartar-la dels amics ni del seu entorn. L'home reconeix el crim i la família de la víctima està d'acord amb la pena. L'acusat diu que continua estimant la seva dona i que la va matar perquè aquell dia va tenir un rampell per culpa de l'heroïna. La maté perquè era mía.
Que me conformo con los 30 años de prisión, siento mucho la mujer, sigo sintiéndolo todos los días, o sea, porque eso no me da nunca, me metan 20, 25, 30, 40, 50 años, o sea, eso me es indiferente, le he quitado la vida a una persona y eso no me da nunca, o sea, eso lo tengo en la cabeza pero más quematizado.
L'home va atacar la dona per l'esquena sense que es pogués defensar i la va apunyalar més de 15 cops. I al Pont de Suert, un home intentà matar l'exparella a cops de destral, va passar dissabte i el presumpte agressor és a la presó sense fiança i la dona està ingressada a l'hospital. A més, tota l'escena la va presenciar la filla que tenen en comú de només 6 anys. Lleida, Julen Andrés.
Així ho informa el diari Segre. L'home havia sortit de permís de l'Hospital Santa Maria de Lleida, on està ingressat per problemes psiquiàtrics, i segons els investigadors tot apunta a una agressió premeditada. L'agressor a les 7 de la tarda es va dirigir al bloc de pisos de la seva exparella, allà la va esperar, i quan aquesta va arribar va intentar matar-la a cops de destral davant de la seva filla de 6 anys. La dona va acabar amb diverses ferides als braços en intentar defensar-se d'uns cops que anaven dirigits directament al seu cap. Finalment, juntament amb la seva filla, va aconseguir escapar i demanar ajuda. L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra al mateix lloc dels fets i, acusat de tentativa d'homicidi, es troba a la presó sense fiança. La víctima va ser evacuada a l'Hospital Arnau de Vilanova.
I el professor de la Universitat Blanquerna, acusat de 4 casos d'assetjament sexual, ha denunciat ara ell la seva situació a la justícia. Assegura que el centre ha vulnerat el seu dret a la presumpció d'innocència. Per això reclama que s'anul·li el seu acomiadament i que el deixin tornar a la feina. Per cert, encara sou violència masclista, les últimes hores han aixecat polsegueres una declaració del president del Celta, l'equip de futbol. Carlos Mourinho ha tret ferro a la condemna de 4 anys de presó per agressió sexual al davanter Santi Mina.
Santi Mina ha tenido un problema, pero Santi Mina no deja de ser un jugador canterano que estuvo aquí con nosotros. Que fuera eso, que es condenable al 100%, no tenemos ningún problema con él, fuera de eso. Y sabéis que ha sido duro tener que tomar las medidas que tomamos, porque también perjudicaban mucho al club, pero se tomaron.
A Santi Mina li queda un any de contracte, però des de fa uns mesos juga a l'Aràbia Saudita, un país que no té conveni d'extradició amb Espanya. Llavors parlàvem de com les clavegueres de l'Estat van intentar embrutar la imatge de Xavier Trias en el marc de l'Operació Catalunya. Doncs bé, un altre dels perjudicats per aquesta trama, l'expresident del Barça, Sandro Rosell, continua fent mans i mànigues per demostrar la implicació de la mal anomenada policia patriòtica en el cas que el va mantenir empresonat durant gairebé 2 anys. Segons llegim el periòdico, ara la defensa de Rosell ha demanat al jutge que investiga la suposada relació entre el seu cas i les clavegueres d'interior que reclami l'Audiència Nacional una 20ena d'àudios al comissari Villarejo en què parla de Sandro Rosell. Els advocats de l'expresident del Barça entenen que són converses fonamentals per entendre la participació de la policia patriòtica en l'entrama per enviar Rosell a la presó, però els àudios estan en mans de l'Audiència Nacional. Recordem que el de Sandro Rosell és l'últim procediment obert a tot l'Estat que investiga com a tal l'Operació Catalunya. Són les 8:31. I als Estats Units continua la cerca contrarrellotge del submarí amb 5 persones a bord que diumenge va desaparèixer quan es va submergir per visitar les restes del Titanic. La Guàrdia Costanera de Boston lidera la cerca per localitzar l'aparell, que calculen que és, atenció, a 4.000 metres de profunditat. Segons totes les autoritats, els 5 tripulants només els queden entre 3 i 4 dies d'oxigen. L'expedició hauria sortit de l'illa canadenca de Terra Nova per veure el Titanic. L'almirall John Mauger, comandant de la Guàrdia Costanera nord-americana, ha destacat que les tasques de rescat se centren en una àrea ubicada a gairebé 1.500 quilòmetres de les costes de Boston.
La ubicació d'aquesta cerca es troba aproximadament a 1.450 quilòmetres a l'est de Cape Cod, a quasi 4.000 metres de profunditat. És tot un repte fer una cerca en una zona remota com aquesta, però estem mobilitzant tots els nostres recursos disponibles per assegurar-nos que podem localitzar la nau.
La Guàrdia Costanera ha confirmat que ha perdut tota mena de contacte amb el submarí. L'aparell té capacitat per 5 persones, un pilot, un expert i 3 passatgers. I malgrat que no s'han fet públiques les identitats dels ocupants, la premsa internacional sí que parla avui d'un empresari i explorador britànic i d'un empresari pakistanès i son fill. Els viatges per visitar el Titanic tenen un preu de 230.000 euros i consisteixen en expedicions que duren fins a 8 dies, no fa ni una setmana. L'empresa que es dedica a organitzar aquestes visites havia informat que faria servir els serveis d'una tercera companyia per mantenir constantment la comunicació amb les expedicions que van començar fa 2 anys, però no han pogut comunicar-se de cap manera amb el submergible. Al Pakistan han detingut 14 traficants de persones pel naufragi de dimecres en aigües gregues. 14 traficants de persones. De fet, llegim avui a La Vanguardia que gairebé la meitat de les prop de 800 persones que van perdre la vida eren del Pakistan. D'aquestes, només una dotzena va aconseguir sortir-ne en vida perquè la majoria se'ls hauria relegat als llocs més insegurs del vaixell. A més, tenint en compte el seu lloc d'origen, sembla que la seva destinació final podria haver estat Catalunya. I encara relacionat amb el naufragi, a l'Ara es publica que cada vegada hi ha més dubtes sobre l'actuació que haurien tingut els guardacostes de Grècia. Testimonis del naufragi asseguren que els van llançar una corda i això és el que va acabar tombant l'embarcació. A banda, no haurien fet res, diuen, per rescatar la gent de l'aigua fins passades 2 o 3 hores. Continua el degoteig de dades que demostrarien les conseqüències del canvi climàtic. Segons un informe de l'Organització Meteorològica Mundial i del Servei del Canvi Climàtic Copernicus, l'any passat a Europa van morir 16.300 persones per els cops i onades de calor. L'informe també confirma que el 2022 la temperatura mitjana al continent va ser 2,3 graus més alta que la del període entre 1850 i el 1900, que és la referència que utilitza l'acord de París per fixar els objectius. Els seus objectius, el document també adverteix que els últims 40 anys les temperatures a Europa han augmentat el doble que la mitjana mundial. De fet, l'últim estiu va ser el més càlid de la història al continent. Recordem que a Catalunya l'estiu passat van morir gairebé 3.000 persones més que altres estius i que el Departament de Salut ho atribueix en bona part a la onada de calor. I un altre dels efectes del canvi climàtic és, òbviament, la sequera que fa mesos que afecta el país. Precisament per demanar ajudes per fer-hi front, el 5 de juliol, Unió de Pagesos farà una tracturada des de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i fins a Madrid. Exigeixen mesures urgents per fer front a la sequera i salvar l'activitat al camp. El sindicat vol aprofitar les eleccions del 23J i la presidència espanyola a Europa el juliol per fer més pressió a Brussel·les. Les últimes pluges són per ara del tot insuficients per capgirar la situació. Informa Esteve Giral.
El sindicat vol aprofitar les eleccions generals i la presidència espanyola a la Unió Europea per fer més pressió a Brussel·les i també a Madrid. Les últimes pluges alerten els pagesos, són per ara del tot insuficients per capgirar la situació, que és dramàtica. El moment és per tant greu i també és estratègic. Joan Cavall és el coordinador nacional d'Unió de Pagesos.
Si esperem, doncs, que ens acabaran dient, doncs, si és la mateixa gent, doncs, que acaba governant, de que ja ara, doncs, no toca, o si és un altre que hi ha un canvi, doncs, que els que hi havia, doncs, no ho havien fet més bé o menys bé.
Les columnes de tractors sortiran de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre un dia abans de manifestar-se a Madrid, el proper 5 de juliol. Allà es trobaran amb organitzacions agràries d'arreu de l'Estat.
Ja que hi som,
anem a... Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Espero un dia, una altra vegada, de calor i de molta xafogó a la costa, no?
Sí, pocs canvis, ambient d'estiu, tot i que encara no hi som, i entrarem demà a la tarda, a 5:02, nova estació, aquest estiu que arriba el dia del solstici 21 de juny, de moment avui, encara primavera tècnicament, però aquest ambient d'estiu instal·lat a Catalunya, més amb pols sahariana, que mantindrà una qualitat de l'aire regular a moltes comarques, una mica més bona. El Pirineu, cel força tapat, enterbolit per bandes de núvols prims que aniran creuant el territori i que seran més compactes a Ponent i al Pirineu. Aquí amb alguns ruixats acompanyats de fang, a la resta, si s'escapa alguna gota, ben poca cosa. Per tant, temperatures altes, fins dijous, divendres, refresca una mica per tornar-se a enfilar el termòmetre de cara al cap de setmana de Sant Joan.
Per tant, la revetlla tranquil·la, eh?
De moment es veu tranquil·la. Algunes tronades de tarda, però la nit de la revetlla, ara per ara, de moment es veu bastant bé.
Per cert, que m'has fet una fotografia que és una meravella. Mm. Pues una meravella tenint en compte el que demaníem, que és el pantà de Sau, on comencem ja a veure que, si continua plovent una mica, ja l'església començarà a tapar-se.
Sí,
és... Perquè, esclar, recordo que, ara com ho recordaves, quan vam anar a fer el Via Lliure al pantà de Sau, que, clar, era un sacarral. Estava quan estava en aquella
el època? El 6,5, al mínim.
I ara sí, està un 30, no?
30,4% aquest matí.
Perfecte.
Sí, sí, és una pujada important ja d'aquests 24-25 punts en qüestió de 5 mesos. És un nivell que no teníem des del 20 de gener, avui és 20 de juny, o sigui que és una recuperació força notable. Ha plogut molt el maig, el juny, el que portem de juny a la conca del Ter, sobretot Osona-Ripollès, i els rius del seu voltant, doncs, han anat drenant aquesta aigua, han reverdit la situació a l'embassament de Sau, que va pujant, va entrant aigua, creiem, doncs, que encara podria pujar una mica més, però s'hauria de mantenir la dinàmica de les últimes setmanes amb més pluja. Ara mateix pinta una segona quinzena de juny, que ja l'hem encetat, amb menys pluja, o sigui que s'atura una mica, però a juliol i agost els grans models de predicció apunten que seran càlids, però plujosos. Es veu un estiu, doncs, plujós, en què esperem que es puguin anar recuperant, ni que sigui una mica més, aquests pantans.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I a les 8:38, d'aquí uns moments, més històries. Parlarem de futbol, dels crits a Gavi, d'Arder, del que va dir Guardiola, en fi... 8:38 i a les 9 tocades, recordeu, Jaume Collboni, al món RAC1.
Quina és, per a tu, la millor empresa de Catalunya? La que promou més el talent? La que produeix d'una manera més sostenible? O la que treballa pel bé de la societat? El Dia de l'Empresa, reconeix les empreses que treballen per construir un futur millor. I tu pots decidir quina és. Vota a diempresa.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. I som per ajudar.
Com és possible que arribis a casa de treballar i baixis tan feliç al traster, moguis una bicicleta, arrosseguis dues caixes de llibres i aixequis un microones? Ah, per agafar unes xancletes. Esclar, sí, sí. On vas tu amb aquestes xancletes, eh? On vas tu?
Arriba el millor moment de l'any. Arriben les vacances. Aquest 1 de juliol, sorteig extraordinari de vacances de Loteria Nacional amb 20 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La piràmide de Chichen Itza té 365 graons, igual que els dies del calendari maia. T'ho explico perquè, si t'allotges al resort Secrets Moixé Playa del Carmen amb spa, piscina infinita, restaurants impressionants i tot inclòs, doncs potser decideixes quedar-te a l'hotel i t'ho perds. Però esclar, tindria sentit. És això, estar de vacances amb New Blue i Nautalia Viatges.
Quan el teu pare et va donar el seu cotxe, hi vam ser. Quan te'n vas poder comprar un, vam seguir sent amb tu. Ara que tens un híbrid, seguim al teu costat. Ens agrada pensar que som el teu mecànic de tota la vida. Confia en la revisió oficial Midas, fins a un 40% més econòmica que el fabricant.
Midas, el taller oficial del teu cotxe, el taller oficial de la teva vida.
Fins al 15 de juliol aprofita el 2+2 de Mercedes-Benz. Certifica't en els models classe A i B. A Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona et donem 2 anys de garantia i 2 anys de manteniment gratis en els nostres vehicles premium d'ocasió classe A i B. Finançant-los amb Mercedes-Benz Financial Services. Aprofita el 2+2 i troba el teu Mercedes-Benz. Certifica't classe A i B a mercedesocasion.com.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Balearia en ferri de Barcelona a Menorca des de 50 euros. Balearia, la companyia ho és tot.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva moto és la que més utilitzen els pilots a les carreres? La meva té la carrera de Medicina. Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 73 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Perquè el més ràpid sigui tenir el teu diagnòstic. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
42 minuts, l'economia espanyola creixerà més del que estava previst aquest 2023 gràcies a l'abaratiment de l'energia i la bona salut del sector turístic, entre d'altres motius. El Banc d'Espanya ha elevat les previsions de creixement del PIB per aquest any. Ho ha fet 7 dècimes fins al 2,3%. Part d'aquestes bones previsions pel que fa també a l'ocupació, l'atur continuarà reduint-se, diu l'organisme, i pot baixar fins al 12% a tot Espanya, es podria atribuir al fet que avui ja es jubilen més treballadors dels que entren al mercat laboral, almenys a Catalunya. Ho explicava ahir la Conselleria d'Economia, que apunta que ara es comença a jubilar la generació del baby boom. Montse Martí.
Catalunya és ja en un moment històric, el moment en què es comencen a jubilar les primeres fornades dels baby boomers, el grup de població més nombrós i que correspon als que van néixer entre l'any 58 i 75. El secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus del Departament d'Economia, Miquel Puig, insisteix que és una variable amb la que tocarà conviure els propers anys i que afectarà també un dels problemes que actualment té el mercat laboral català, que és que té més vacants que mai, és a dir, llocs de treball que costa de cobrir.
Estem tenint encara un atur elevat, però en taxes de llocs de treball per ocupar, pendents d'ocupar, elevadíssims. Ens haurem d'acostumar a aquesta situació, senzillament per raons demogràfiques, perquè en aquest moment ja s'estan jubilant més persones que les que estan entrant al mercat de treball. I per tant això, que es comença a donar ara, segurament serà una idea persistent.
L'accés a la jubilació dels baby boomers ha començat aquest 2023 i ho continuaran fent durant els propers 17 anys.
I hi ha una cosa que està passant, que és que aquesta sortida dels baby boomers del mercat laboral també farà, com dèiem, que moltes empreses els continua costant trobar molts treballadors. Per exemple, el sector de la restauració estarà angoixadíssims per trobar gent. Però és una dificultat que afecta a sectors i empreses molt diverses. Hi ha un exemple, IKEA, que és aquesta multinacional sueca, diu que li costa trobar treballadors a Catalunya, especialment per nodrir les plantilles de les dues botigues que obrirà a final d'aquest mes a Barcelona. Una, el número 532 de la Diagonal, i una altra, al centre comercial de les Glòries. IKEA té previst contractar 300 treballadors en 2 anys. I més enllà dels estralls que pugui causar el mercat de treball, la caiguda de la natalitat també deixa un altre contratemps, en aquest cas a les escoles. El periòdico publica que els pocs naixements dels últims anys han deixat vacants milers de places de B3 i que sovint hi ha classes amb menys alumnes dels que tocarien. A Catalunya, el curs que ve, començaran l'educació infantil uns 57.000 alumnes, que són prop de 2.000 menys que els d'aquest any. Per cert, que més de la meitat dels productes que es compren als supermercats són de marca blanca. Així ho apunta un estudi de la cadena Aldi, que llegim avui a La Razón. La inflació del preu dels aliments és el principal motiu que ha fet créixer un 3% en un any el consum de productes de marca blanca. Ara representen un 54% de tot allò que posem al cistell de la compra. A tot això avui llegim a l'Expansió que a Espanya es veu més cervesa que mai. En tot l'any passat es van consumir uns 4.200 milions de litres de cervesa. Això si tenim en compte només la població major d'edat. Són una mica més de 100 litres per persona. Ara bé, aquesta xifra no es pot agafar de referència perquè exclou els turistes. La immensa majoria de cervesa que es veu a l'estat és de producció pròpia. Amb aquestes xifres, Espanya ha superat ja Polònia i és el segon productor de cervesa d'Europa que encapçala, com sempre, Alemanya. Per cert, la imatge més viral de les últimes hores relacionada amb la cervesa la protagonitza el president de la República Francesa, Emmanuel Macron. El vídeo, viral a les xarxes, es veu Macron amb una cervesa a la mà al vestidor del Tolosa en plena celebració del títol de campions de França de rugby. Després de fer un brindis, es posa l'ampolla a la boca i fa un sant hilari entre clits i aplaudiments dels jugadors. Es veu tota la mitjana en només 17 segons. Alguns diputats l'han acusat de masculinitat tòxica i de promoure un consum excessiu de l'alcohol. 3:15 del matí, cada vegada és més a prop la creació d'una placenta artificial que millori la supervivència dels nadons prematurs extrems, els que neixen en menys de 26 setmanes. Investigadors del BCN Natal han aconseguit que un fetus prematur d'ovella hi sobrevisqui fins a 12 dies. L'objectiu és que d'aquí un any ja ho pugui fer entre 3 i 4 setmanes i que d'aquí a 3 anys, el 2026, el prototip estigui llest per provar-lo en humans. El de Barcelona és un dels 5 projectes de placenta artificial que es desenvolupen arreu del món. És un dels més ben posicionats i, per cert, és l'únic d'Europa, informa Laia Colomer.
Es tracta d'una bossa que reprodueix exactament les condicions del ventre de la mare amb el líquid amniòtic i fins i tot el cordó umbilical està connectat a un aparell perquè el nadó pugui continuar respirant i nutrint-se com si encara fos un fetus. De fet, l'objectiu és que, tot i néixer, els òrgans del nounat continuïn desenvolupant-se com si encara no ho hagués fet. El líder del projecte, Eduard Gratacós, creu que aconseguint que hi estigui 3 o 4 setmanes, el canvi seria radical.
Tenemos que empezar con unos objetivos realistas. Y si consiguiésemos llevar a un feto de 24, 25 semanas o 23 semanas, 3, 4 semanas más tarde, cambiaríamos radicalmente su pronóstico.
Ho està desenvolupant el BCN Natal, un centre adscrit al Clínic i a Sant Joan de Déu, amb el finançament de la Fundació La Caixa. Cada any a Europa neixen uns 25.000 nadons de 6 mesos o menys. La taxa de supervivència és baixa, d'entre el 25 i el 75%, i els que sobreviuen sovint ho fan amb seqüeles.
Mentrestant, el Departament de Salut ha fet el primer pas per incorporar la intel·ligència artificial al sistema sanitari. La conselleria ha creat el comitè d'experts que a partir d'ara s'encarregarà d'avaluar les eines que puguin aparèixer per definir si es poden implementar en hospital i en CAPS. Asseguren que aquesta tecnologia podria ajudar en àmbits on falten professionals, com per exemple la dermatologia o del Martínez.
Un dels àmbits on està més desenvolupada la intel·ligència artificial a la medicina és en les eines que tenen a veure amb el reconeixement d'imatge. Per exemple, amb algoritmes que poden ajudar a identificar lesions al tòrax a partir d'una radiografia o en el diagnòstic del càncer de pell a través d'un escàner corporal, o explica el coordinador de la unitat de càncer cutani de l'Hospital Clínic, Josep Malvaí.
Ara a Europa no hi ha prou especialistes de la pell per veure totes les lesions de la pell que puguin haver-hi. Llavors,
Com podem ser més eficients? Doncs establint unes eines, per exemple, per cribar lesions que no són sospitoses o difícils de diagnosticar i ajudar en cada àmbit.
Ara bé, el departament admet que la incorporació d'aquestes eines a tot el sistema no serà a curt termini, ja que hauran de seguir un procés de validació similar al que fan els medicaments, que en alguns casos es poden allargar fins i tot anys.
I RAC1 pot avançar que un grup d'investigadors catalans ha identificat unes alteracions als tumors que permeten millorar el diagnòstic i el risc de recaiguda dels pacients amb el càncer de pulmó més freqüent. I ho han fet amb una tècnica pionera, que és més econòmica i fàcil d'aplicar que les que s'usen actualment en laboratoris i hospitals. Era una investigació liderada per la Universitat de Barcelona i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, que ara publica la revista científica Modern Pathology. La tècnica permet analitzar les mostres de teixits de pacients i d'aquesta manera han descobert que les fibres de col·làgen que hi ha al voltant de les cèl·lules cancerígenes són útils per diagnosticar i pronosticar l'evolució de la malaltia. Ho ha explicat a RAC1 el professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i investigador de l'IBEC, Jordi Alcaraz.
Nosaltres hem vist que determinar la quantitat de col·làgen que té un tumor d'un pacient que l'opera ens dona informació de si tindrà més risc de recaure, per tant ens aporta informació addicional. I el fet que es pugui determinar amb una tècnica senzilla d'implementar als hospitals, doncs creiem que pot facilitar molt que les unitats de patologia puguin incloure aquesta nova eina.
El càncer de pulmó és un dels més mortífers. La taxa de supervivència 5 anys després del diagnòstic és del 18%. Els Mossos d'Esquadra alerten d'un nou mètode per robar que s'està posant en pràctica a Barcelona, als vestíbuls i a les andanes del metro. Segons es pot veure les imatges que la policia ha compartit a les xarxes socials, el lladre escupa la víctima mentre compra les màquines expenedores o és a l'andana i li ofereix ajuda per netejar-li l'atac. Evidentment, hi ha un altre delinqüent, consorçat, que li pren les pertinences aprofitant la confusió. Els Mossos demanen als viatgers que no perdin mai de vista les seves pertinences i que dubtin sempre de l'actitud de persones desconegudes. Successos, atenció a aquesta notícia perquè fa fredat. Diversos sindicats han denunciat que l'empresa de teleoperadors Connecta a Madrid va obligar els seus treballadors a continuar treballant malgrat que una de les companyes acabava de morir i tenien el cadàver allà al costat. La dona, 60 anys, es va desplomar i mentre esperaven els serveis d'emergència, l'empresa va forçar la resta de la plantilla a continuar amb la feina com si no passés res. Un episodi que s'hauria produït fa una setmana a les oficines que l'empresa té a Madrid i que els sindicats consideren un cas de falta evident d'humanitat. L'any passat, Catalunya va rebre més de 10.000 peticions d'asil de persones refugiades, un 30% més que el 2021. En part, l'augment és conseqüència de la guerra ucraïna i de la fi de les restriccions de la mobilitat per la pandèmia del coronavirus. Però la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi denuncia que hi ha molts entrebancs per demanar asil, asseguren que aconseguir cita per engegar els tràmits és pràcticament impossible. L'entitat explica que el telèfon per demanar cita només està obert 3 hores al dia i que la línia està totalment saturada. A part, no hi ha intèrprets i no es proporciona cap informació o comprovant per escrit. Una situació que, segons la codirectora d'aquesta comissió, Elena Maia, ha causat l'aparició de mercats il·legals.
El sistema d'asil ha estat col·lapsat. Les persones havien de passar mesos accedint a aquestes pàgines una i altra vegada sense poder obtenir la cita. Llavors el que es va produir és un mercat il·legal de ventes de cites amb preus des de 30 a 250 euros per persona.
Tot això avui és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Precisament per aquest motiu, Amazon i altres grans empreses mundials com Hilton i Starbucks s'han compromès a contractar 13.000 persones refugiades els pròxims 3 anys a Europa. Amazon és l'empresa que en preveu contractar més, donarà feina a 5.000 persones. La majoria treballaran a les àrees de transport, magatzem i entrega de comandes. Marriott i Hilton faran 1.500 contractes a refugiats i Starbucks un miler. A l'acord també hi participen altres marques com L'Oreal o PepsiCo en xifres de contractació més discretes. I a Àustria, un insult racista ha obligat a suspendre aquesta matinada el partit amistós de futbol entre Nova Zelanda i el Qatar. Els jugadors de Nova Zelanda es van negar a jugar la segona part perquè, segons denuncien, un futbolista qatarià va dedicar insults racistes a un dels jugadors de Nova Zelanda. La selecció d'Eugènia va prendre la decisió davant la nul·la reacció arbitral. I els xefs més importants del món tenen una cita aquest vespre. A València, a la ciutat de les ciències, es fa una gala per reconèixer els 50 millors restaurants del món. És una de les trobades més prestigioses de l'àmbit de la gastronomia. A l'última gala, el Disfrutar de Barcelona va quedar en tercera posició i es va proclamar el millor restaurant d'Espanya. Corresponsal de RAC1 al País Valencià, Neus Navarro.
Dies d'alta gastronomia a València. Aquesta vesprada la ciutat acull per primera vegada la cerimònia dels premis als 50 millors restaurants del món, en què hi ha representació de 27 regions amb una gala al Museu de les Ciències Príncep Felip. Abans hi haurà un còctel en què se servirà, entre altres, taronja valenciana en textures, perquè el producte local és també protagonista amb experiències gastronòmiques i xerrades amb creatius com Jordi Roca. Amb tot, caldrà esperar fins a la nit per a conèixer el nom de l'establiment estrella. Fa uns dies ja es va saber que el restaurant Enigma de Barcelona, d'Albert Adrià, o el valencià Ricard Camarena, que entra a la llista per primera vegada, estan entre els 51 i els 100 millors establiments del món.
El govern espanyol vol impulsar la indústria de l'àudio i del podcast. De fet, segons avança el País, avui mateix té la intenció d'anunciar un programa de finançament per potenciar, dinamitzar i fer més internacional la indústria dedicada a l'àudio en castellà i en la resta de llengües cooficials de l'Estat. El programa es dirà Espacio Audio i l'executiu de Pedro Sánchez preveu invertir-hi 160 milions d'euros en forma de préstecs. Els diners es destinaran a empreses que produeixin podcast o audiollibres, però també empreses del sector musical, com ara sales de concerts o festivals de música. Podcast, audiollibres, perquè potser molts no ho sabeu, però una de les escriptores més premiades i elogiades dels últims anys a Catalunya, Eva Baltasar, té les seves tres últimes novel·les a Spotify.
Quellón, Chiloé, una nit de fa molts anys. Les 10 passades. Ni cel, ni vegetació, ni
la
oceà.
La veu és de l'actriu Aida... ja ho direm. L'Aina Clotet, que és qui posa la veu a Boulder, la novel·la amb què Eva Baltasar va quedar finalista de fa un mes del Premi Booker Internacional. Va ser la primera autora en català d'aconseguir-ho. Avui a les 11, l'Eva Baltasar serà aquí al Món a RAC1. Parlem amb ella d'aquella experiència i també de la celebrada trilogia formada per les novel·les Permagel, Boulder i Mamut, que l'ha convertit en una de les escriptores de més èxit els últims anys. I Netflix ha celebrat aquest cap de setmana a São Paulo el festival Tudum, on ha anunciat que segueix treballant en la segona temporada de El Juego del Calamar. També ha posat data a l'estrena d'un reality inspirat en la sèrie més vista de la història de la plataforma. Arribarà al novembre i ja va envoltada de polèmica per les queixes dels concursants sobre les condicions extremes del reality. Home, esperem que siguin extremes, però no tant com El Juego del Calamar. A més, Netflix també ha anunciat dues novetats sobre sèries espanyoles. Una serà la prequela de La Casa de Papel, que ja té tràiler.
Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros, muchos, el dinero.
Es dirà Berlín i seguirà el pla del carismàtic personatge per robar una col·lecció de joies valorada en 44 milions. Aquest spin-off s'estrenarà al desembre i tornarà a comptar amb Pedro Alonso més altres fitxatges com Michel Jané o Tristan Ulloa. I Élite, per la seva banda, tindrà nova temporada.
Es que llegó un momento en el que pensás... Estoy feliz.
Això que sentim és el primer avançament de la que serà la setena temporada d'Élite, que s'estrenarà el pròxim dia 20 d'octubre. A més, el Tudum també ha presentat l'esperat tràiler de la sèrie d'acció real que adaptarà al manga més venut de la història. I'm setting out to follow my dreams. Es tracta de One Piece, la història d'un jove que assumia convertir-se en el rei dels pirates. L'adaptació arribarà al servei de streaming el pròxim dia 31 d'agost. I Netflix també ha anunciat una nova sèrie dels creadors de Joc de Trons, El problema de los tres cuerpos, i també ha anunciat una nova temporada de Stranger Things. I els esports amb Repsol, el Barça estudia incorporar el capità de l'Espanyol, Sergi Darder, en cas que falli alguna de les primeres opcions de Xavi Hernández. És una informació de Catalunya Ràdio i que hem pogut confirmar aquesta nit a RAC1. El Barça ja ha contactat amb l'entorn del jugador blanquiblau i fins i tot l'entrenador de Terrassa ja li ha fet servir personalment. En aquest sentit, ahir a RAC1 us vam explicar un parell de particularitats del seu contracte. Per una banda, la seva clàusula ha baixat dels 50 milions fins als 10 i es mantindrà així fins al dia 1 d'agost. Això és conseqüència del descens de l'Espanyol a segona. I d'altra banda, justament per culpa d'aquest descens, qualsevol equip se'l pot endur gratis, com ha cedit, si n'assumeix la fitxa, entre 2 i 3 milions d'euros. Tot i això, l'última paraula la té ell. I el que té clar Darder és que si marxa deixarà calés a la caixa del club blanquiblau. Qui ja fa les maletes és José Lu, que jugarà al Real Madrid la temporada vinent després d'una operació sorprenent, de debò, que jo no entenc el preu. amb prou feines arriba tot plegat amb el traspàs inclòs els 2 milions d'euros, Albert Pedrol.
Florentino Pérez se'l podria haver endut de franc, aprofitant la mateixa clàusula que té Sergi Darder, però ha decidit pagar 500.000 euros a l'Espanyol per la seva cessió i guardar-se una opció de compra valorada en 1,5 milions. Com s'entén això? Doncs tot fa pensar que el Madrid ha fet una compra encoberta. D'aquesta manera, l'operació no computa pel límit salarial i Florentino endarrereix la compra fins l'any vinent. En total, l'Espanyol s'embutxacarà 2 milions d'euros, que ja és més del que s'hauria endut si el Real Madrid se l'hagués emportat només pagant la seva fitxa. A banda, avui llegim a La Vanguardia que en l'acord s'ha inclòs el compromís de l'equip blanc perquè l'Espanyol tingui preferència sobre jugadors del Madrid Castilla, el filial del Real Madrid, que ara precisament s'està jugant l'ascens a segona divisió.
Mentrestant, Gundogan decidirà aquesta setmana si accepta la proposta del Barça o si es queda al Manchester City. De moment el Barça és optimista i el club anglès tampoc no tanca la porta a que toqui el 2. Ho ha reconegut Pep Guardiola, que hi participava en un torneig de golf solidari a l'Empordà.
El Barça el vol, consta de fa molt de temps, que el Xavi l'ha trucat moltes vegades, i ell em consta que el volem. Nosaltres el volem continuar, penso que ha sigut molt, molt important per nosaltres, però si al final decidi a Barcelona, només li diré a algun dels que s'ho passarà molt bé.
De fet, també s'hi va referir el mateix jugador que va descartar tornar a Alemanya a l'hora que admetia que li agrada molt la ciutat de Barcelona.